Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Jo no em cansaré de dir-ho, senyor Carbó, és que és una festa brutal, és una festa impressionant, a mi m'agrada molt, no puc fer-hi més. Em sento orgullós de que en el meu país la festa de Sant Jordi sigui una de les més representatives. Aquest any, a més a més, en dissabte. I sap quin és el perill?
Que faci mal temps.
Que faci mal temps.
Però aquest no passarà un... això.
No passarà, o sí, però és igual, però se celebrarà igual. Però saps què diuen? El perill és que la gent, com que és cap de setmana, se n'anirà. I
no,
què? I què? Ho celebraran igual, és igual. Quan ha caigut en diumenge, en dilluns, en dimecres... És igual, la gent celebra Sant Jordi, perquè és una festa que fa de bon celebrar.
L'únic Sant Jordi que queden ensupits és quan cau en Setmana Santa.
Sí.
Dijous o divendres sant,
sí.
No? I fatal,
Però bueno, això passa una vegada cada quan passa.
No, però va haver-hi un any que va passar una època que va passar dos anys quasi bé seguits,
Però
no
també se celebra, escolti.
Això són coses d'aquelles de la lluna.
Sí.
La lluna cau malament, la lluna de Pasqua, llavors ja anem malament.
Escolti, que estem fent el Festa Festa que quedarà penjat a la web el 22 d'abril de 2016, per tant, per això estem parlant de Sant Jordi, perquè en teoria, per nosaltres, demà, si ho escolteu el mateix 22, és Sant Jordi. Ara, doncs, el meu sentiu el 22, o el meu sentiu el 23, o el 24, o el dia que sigui. En tot cas, és l'edició 2105 del Festa Festa, la número 316 de l'època internàutica, i parlem de Sant Jordi perquè se celebra aquí, però fins i tot se celebra a Anglaterra, Perquè sí, ens ha arribat informació de la gent de la Patum de Berga que diu que serà un dels elements culturals que es difondran enguany a la Saint George Day. El Saint George Day, perquè és el dia de Sant Jordi que se celebra doncs, a Londres i en el Brook Market. Ara en parlem d'això, però abans una salutació a totes les nostres emissores que ens sintonitzen.
Clar, perquè ens sintonitzen
també,
des de FM Girona, des de Ràdio Bellpuig, des de Ràdio Cassà de la Selva, des de Ràdio La Vall de les Preses, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, des de Ràdio Palau de Palau Solità i Plegamans, des de Ràdio Vallromanes, des de Ràdio Calella i des de Barcelona Digital Ràdio, la ràdio d'Hostafrancs, el de la darrera incorporació a l'elenc d'emissores que ens escolten.
Vol que parli un rato, si es desembussa una miqueta?
Estic una miqueta amb la llengua enganxada del pla d'avui.
Una miqueta sí que ho està. Escolti'm una cosa, doncs el que li deia, d'això de la Patum, que ens han enviat la informació a la gent de la Patum, però que tot aquest moguda és molt grossa, perquè fixi's que...
Què passa? No, on passa?
La delegació de la Generalitat al Regne Unit i a Irlanda i la comunitat catalana a Londres tornen a treballar conjuntament amb aquest Brook Market, que és un dels mercats alimentaris més grans de la ciutat, per fer possible que el dia 24 se celebri, a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda a Londres, doncs una festa doncs, amb gastronomia catalana i anglesa de gran qualitat i, a més, amb actuacions musicals, castellers, dansa i una representació infantil de la llegenda de Sant Jordi.
I jo em pregunto...
Què
I com és que no hi vaig jo de reporter d'aquest
doncs,
programa?
També m'ho pregunto, però més és que hi podria anar-hi, si volgués, però vaja, és que tampoc no ens ho hem plantejat, perquè tampoc no cal, perquè ja...
I tampoc m'ho pagarà, oi? No m'ho pagarà, no?
Això ja hi pot pujar de peus,
com que no.
Però vaja, doncs que no, que és una festa molt xula. En aquest sentit, l'exhibició de sardanes i les actuacions dels castellers es veu que és el que més ho peta, per dir-ho d'alguna manera, Això de les torres humanes, allà, com a tot el món, els hi agrada, però als més petits hi ha aquesta escola catalana que oferirà taller d'arts i manualitats, etc, etc, i entre les moltes coses que es difondran en aquesta festa també es difondran tradicions catalanes que no hi seran presents, però que se'n parlarà, com és el cas de la Patum, que això és per el que ens ho han fet saber la gent del Patronat Municipal de la Patum, amb una web que tenen, mira quin cartell més xulo, Sant George Day 2016, Sunday 24,
això que ho fan en diumenge,
April 12, 4 p.m.
Sí, podem deixar tranquil·lament diumenge 24 d'abril de 12 a 4 de la tarda.
Exacte, molt bé. Doncs ja està, escolti'm, això d'una banda...
Un moment.
Què?
De 12 a 4 perquè potser hi han dinat?
No, diu que ho fan a les 12 i a les 4.
Ah, no, de 12
a 4. Entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda.
Això perquè vol dir que a les 12 hi han dinat.
Sí, home, ja està, ja estan de quart que hi ha. Escolti'm una cosa, que jo avui tinc una columna molt especial, perquè se n'ha assabentat, no?, d'aquestes declaracions que ha fet el senyor Figo.
Sí.
Que només contesten a les guapes, es veu, el tio Penques.
Jo ho tindria malament.
Doncs sí, jo tampoc. Doncs escolti'm una cosa, sap què passa? Que jo això no ho trobo... Ja veurà, escolti la secció, la columna, però en el fons el que està clar és que la culpa és d'en Figo.
Festa, festa.
La columna.
Déu-n'hi-do el sidral que s'ha muntat aquesta setmana arrel de la resposta d'en Figo a una periodista catalana. Bé, de fet, no s'ha comentat la resposta, segurament no li interessa a ningú. El que ha aixecat polseguera és el comentari previ, quan l'insigne personatge li va etzibar a la periodista Núria Casas de 8TV la següent meravella.
Normalmente no hablo para la prensa catalana, pero hago una excepción porque eres guapa.
Molta gent ha criticat amb ganes el to masclista de la frase considerant-la de molt mal gust, impròpia d'una roda de premsa en què es presentaven els Premis Laureus, aquests guardons que valoren els millors esportistes mundials de l'any. Quina pena que els hagi de presentar un personatge com aquest. Un molt bon esportista, sens dubte, però potser mancat d'altres qualitats tan o més importants que les físiques per tal de donar un bon exemple a les noves generacions. Però a mi, sincerament, la segona part de la frase, la de contingut masclista, no m'ha molestat tant com la primera part, la xenòfoba. I d'aquesta no n'ha parlat ningú. Perquè quan afavoreixes algú per la seva bellesa, és clar que estàs fent una injustícia. Tothom ha de tenir els mateixos drets, sigui guapo o lleig. El que realment val és l'intel·lecte. I així podríem continuar amb un llarg repertori de tòpics tan populars com majoritàriament hipòcrites. A mi el que em sorprèn és que en la presentació d'uns premis internacionals un personatge com aquest pugui dir amb tota tranquil·litat que no acostuma a respondre a mitjans catalans. Que a l'acte de presentació dels anomenats Òscars de l'esport s'accepti que es pugui discriminar a uns mitjans de comunicació per la seva procedència i que ningú digui res al respecte. Que només es fixin en el comentari sexista. Què serà el següent? Potser si el que pregunta és un guineà de color de 2 metres, li dirà que no acostuma a respondre a la gent negra, però a ell sí perquè és alt. O si és un vell seguidor dels Rangers escocès, li dirà que no acostuma a respondre als de la seva religió protestant, però a ell sí per la seva edat. Té encara més delicte que el menyspreu als mitjans catalans el faci al costat d'un català de soc arrel, ni més ni menys que al costat de Carles Puyol. Aquell que no fa gaire anys va petonejar la senyera després d'haver marcat un golaç en aquell 2-6 memorable al Santiago Bernabéu. El mateix camp que va acollir amb els braços oberts aquell Luis Figo, que a principis de segle, del present segle, va menysprear el reconeixement de tota una afició a canvi dels milions i el reconeixement econòmic d'en Florentino. La cara d'en Puyi i el seu forçat somriure davant la presumpta brometa del seu excompany ja ho diuen tot. No calia intentar defensar-lo, Puyi, no s'ho mereix. I el poca pena encara té la barra de dir «No sé lo que tenéis en Barcelona contra mi». Miri, senyor Figo, a Barcelona, a Catalunya i a la majoria de societats civilitzades s'acaba sabent quan un és de fiar i quan no ho és. I quan es comprova fefaentment que algú no és massa fiable, que no té gaires escrúpols davant un bon feix de bitllets, que els amics i els colors els mesura per la quantitat de zeros que porten a la dreta, doncs aleshores s'obre en conseqüència. És com una tradició. I a casa nostra, vostè ha aconseguit que s'instauri la tradició d'associar el seu nom amb el d'un gran traïdor. I què caram? Que la culpa és d'en Figo, encara que algunes diguin que és guapo. Jo ja sé que potser no tenia molt a veure amb la cultura popular, aquest comentari que hem fet avui, però se'n recorda...
No gaire, no.
Se'n recorda, senyor Garbó, que quan ens van donar la menció d'honor de Ràdio Associació de Catalunya vaig dir allà que jo, en la meva il·lusió de tota la vida, no era fer cultura popular, sinó dedicar-me a ser comentarista esportiu, diguéssim.
Sí, clar,
eh?
Però és que això, a més, vostè ho va dir en el Pou, que estava allà al davant i li
sí,
va dir amb ell.
Li vaig dir amb ell. No, i ell, i compte, i ell em va dir que em podíem parlar, eh? Vull
sí,
dir
però
que...
No n'hem parlat,
però qualsevol dia el trucaré, perquè, mira, jo a mi em fa il·lusió parlar d'esport, encara que també em dedica aquesta columna molt esportiva, tampoc
no,
és.
No, tampoc no.
És simplement una venjança meva amb el senyor Figo, que és un impresentable de Calample i que valia la pena dir-ho. I, a més, que la culpa és d'en Figo, i ja està. I no hi ha més a donar voltes aquí.
Continuem.
Què hem de continuar? Ah, sí, escolti'm una cosa. Ja li vaig dir que donaríem una mica de voltes a l'entorn de la llegenda de Sant Jordi en el programa d'avui, musicalment parlant, eh? Mm-hmm. I he trobat la veritat de tot, senyor Garbó.
Que no és tal com era.
El grup
no.
Els Desconeguts,
sí.
Que és un grup de rock que va enregistrar un disc l'any passat que es diu Tres Paraules, saben, han averiguat, han investigat la veritable llegenda de Sant Jordi.
I què vol dir? Que no és com ens l'hem fet creure fins ara?
Es veu que no hi haurà, escolti, a més, el podreu veure també perquè penjarem al YouTube, eh? Però escolti, que em sembla que la cosa va anar d'una altra manera.
Cavaller que no és valent, men menys del que es creu. Ell no ha nascut per ser guerrer, no té gaire fe. Olora el drac i arronsa el nas, voldria marxar. Sant Jordi no és pas tan valent, menys del que es creu. Donzella forta i cor calent, filla de reis, mirada dura i gent rebel, nervis de ser. Olora el drac i aixeca el cap.
Veritable llegenda de Sant Jordi. Bé, la veritable, segons el grup Els Desconeguts, senyor, però què li ha semblat, eh?
Bé, que han descobert que en Sant Jordi eren cagalàstics.
Bueno, no, home, tampoc això, tampoc.
Home, Déu-n'hi-do, era un cagalàstic.
Això és la seva versió. Jo penso que ells, bueno, en el seu CD3... I si la gent no vol revisar-ho, podeu anar a la nostra web perquè en tenim la versió acústica des del YouTube. Per tant, aquest tema s'haurà d'estudiar. S'haurà d'estudiar el tema. Ara, per això, tenim notícies, notícies. Miri, la primera de les notícies ens du a visitar uns vells amics, senyor Carbó, que ara fa... Com fa que vam fer aquell programa tan xulo que vam conèixer l'Octavian? Allà vam conèixer l'Octavian?
Sí, allà va començar tot.
Allà va començar... No, allà va començar que vam conèixer l'Octavian. No va començar tot, ja feia temps que havíem començat nosaltres i l'Octavian pel seu cantó...
El vam entrevistar, tota la gent. El vam entrevistar i ja va estar.
I la Pilar Uriarte també ja havia començat feia temps, amb allò del Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. I allà és on ens dirigim ara, perquè què passa? Doncs que en broma...
Que ens conviden els actes de celebració, no nosaltres, diuen que ho diguem a tothom, que vaja, que conviden a tothom.
També,
Nosaltres també. Els actes del desè aniversari de què? Doncs del Galtetes, que és un gegantó per canalla, del Bretolàs, que és una bèstia de foc, i del Centre Municipal de Cultura Popular, Can Galta, cremat.
Això és dins del projecte Segueix-la, que les associacions vinculades a l'equipament i al mateix centre han programat tot un cicle d'activitats orientades a divulgar el treball i l'implicació de les persones que configuren el teixit associatiu que està vinculat a la cultura popular i que donen la raó de ser el centre de cultura popular, òbviament, no? I una de les coses més importants és aquesta exposició, no?
Exposició Cadascú per on l'enfila, que això es celebrarà des del 22 d'abril, és a dir, ja s'està inaugurant quan nosaltres pengem aquest programa.
Efectivament.
A l'1 de juliol de 2016, és a dir, tenim temps per anar-hi, eh? Si no podem anar-hi ara mateix, tenim temps per anar-hi.
Perquè fa 10 anys que s'inaugurava aquest Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, el Can Galta Cremat, doncs amb la intenció d'ubicar-hi un equipament públic, no? Però clar, allà s'hi ha anat ajuntant gent i gent, i 10 anys després l'equipament treballa amb un objectiu també molt clar, que és que el local esdevingui global, o sigui, per tota la gent de cultura, o sigui, és un espai de cultura popular global, que és un concepte que també ens l'apuntem, aquest. Què li sembla?
Em sembla bé.
I vaja, doncs serà el 23 d'abril a 7:45 del vespre, la inauguració, amb el concert del grup vocal, el quartet de Gourmet, que faran la inauguració. Però
això passa el 22 d'abril, però, per exemple, el divendres 6 de maig hi haurà un acte amb el nom Segueix la Música a l'espai Josep Bota de la Fabra Corts a les 8 del vespre amb la presentació de la APP, d'una aplicació Passons, a 08030, l'aplicatiu Itinerari Sonor per Sant Andreu. És una cosa d'aquestes tecnològiques, eh?
Sí, però és molt interessant, això està molt
però, bé. Però si no n'hi ha hagut prou, l'endemà, el dissabte 7 de maig, serà el Segueix la Festa, i a partir de les 5 de la tarda hi haurà una trobada de bèsties de focs, i a 9:45 del vespre, doncs, un correfoc.
Ara, l'acte central de l'aniversari no serà fins a l'11 de juny, que ja en parlarem, evidentment, no? Vull dir, i a l'11 de juny, a la plaça de Can Galta, hi haurà a partir de les 8 del vespre, doncs un bon sidral, segur que sí.
Amb animació, sopar i ball popular.
Hi haurà una bona història.
Farem el seguiment de tot això.
Escolta, Joan Carbó, recomani'm un llibre, va.
Miri, ja que Sant Jordi, n'hi porto un que es presentarà concretament el dia 23, és a dir, el mateix dia de Sant Jordi, o potser ja s'ha presentat, depèn de quan ens escoltin, i és Gitanilles, del Ball de Gitanes de Vilafranca del Penedès. L'autor, l'Eloi Miralles. Quan es presenta? A les 6 de la tarda, a la sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, a Vilafranca del Penedès, entrant pels carrers de Sant Julià sense número. Recordo, Gitanilles, del Ball de Gitanes de Vilafranca del Penedès, d'Eloi Miralles.
I per què em recomana aquest especialment? Perquè no, se'n deuen presentar moltíssims, no?, de llibres, ara, aquests dies. Així,
de cultura popular per Sant Joan... anava a dir per Sant Joan. Per Sant Jordi, ja li dic jo, que no se n'acostumen a presentar-se molt com una novetat. No, per què? Perquè normalment queden eclipsats per la realitat editorial del Sant Jordi. Però dels que es presenten li recomano aquest, o vull presentar aquest, primera, perquè l'Eloi Miralles és garantia.
Sí, això sí que ho té.
I després toca un tema que és poc tractat, realment. Hi ha pocs estudis que parlin de les gitanes. De les gitanes, digués, enteses com les gitanes del Penedès o del Gran Camp de Tarragona, per dir-ho d'alguna
manera. Clar, perquè són les gitanes. Tothom parla de les gitanes del Vallès,
exacte,
però de les gitanes del Penedès...
I jo penso que ens descobrirà coses que ni ens imaginem. Jo no he pogut veure encara el llibre, només he vist la portada.
La portada sí, però la vista a internet.
Roig intens.
Però doncs el llibre Gitanilles, amb l'Eloi Miralles i Figueres, i també l'autor del llibre, i Enricard Rafeca Saluiz, que és el director del seminari el 3 de 8, que també serà en l'acte de presentació. Recordeu que ja segurament, doncs, bé, si és el dia de Sant Jordi, esteu a Vilafranca i voleu anar, doncs heu d'anar cap a la sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Escolti'm una cosa, i ara que mirem, parlant del 3 de 8, de l'Eloi Miralles, que també és un home de castells, d'en Ricard Rafecas, que és un home de castells. Què toca ara? Home. Què toca ara?
Que ens toca el Carles Esteve, que ens porta a la secció de castells.
Exactament. Avui tota la gent està a punt abans de Sant Jordi.
Festa.
Crònica castellera, amb Carles Esteve.
Hola, amics del Festa. La pràctica totalitat de les colles castelleres ja se n'estaran a la plaça just abans de la Diada Patronal de Catalunya. El passat cap de setmana van sumar-se les darreres colles grans i el saldo del que portem de temporada indica que 13 colles ja han fet castells de 8 i 34 més han fet castells de 7. La jornada passada cal destacar l'arrencada oficial dels castellers de Vilafranca en el marc del Dia del Graller. Van fer, entre d'altres, la Torre de 8 a més del 3 de 8 i el 4 de 8. Els Xicots de Vilafranca i els Marecs de Salt van estrenar també el 3 de 8 en diades celebrades a les seves places, mentre la Jove de Tarragona va estrenar el 4 de 8 a Cornudella i la Colla Joves a casa seva. Els Xiquets de Tarragona van debutar en aquesta temporada sumant el 2 de 7, castell que també van completar a Salt els Castellers de Terrassa i que van coronar els Castellers de la Sagrada Família en la seva festa major. Dins de la gamma alta de 7, els Bordegassos de Vilanova van estrenar-se a casa seva amb el 5 de 7 i la Jove de Barcelona ho va fer en la seva visita a Vilafranca. Els Xiquets del Serrallo van fer el 4 de 7 amb Agulla a Tarragona i la Jove de Sitges el van fer a Vilafranca. També van coronar el 4 de 7 amb l'Agulla la Colla Castellera de Figueres a Salt. Per últim, apuntem els primers castells de 7 en aquest curs dels Minyons de l'Arbós, els Xiquets de Vilaseca, els Castellers de l'Almaresme i els Marceners de Guissona. Tot a punt, doncs, per iniciar la temporada regular que va des d'ara a Sant Jordi fins al mes de novembre.
Moltes gràcies, Carles. Fins al mes de novembre et comptarem amb tu. No, tu comptarem fins al mes de desembre, que després ens fas el resum i d'aquestes coses. Vinga, ara per ara, fins la setmana que ve. I ara continuem, senyor Carbó, que toca ara, que toca, que toca.
Ens toca donar l'espai al Víctor Pàmies, ens arriba de...
Ah, sí. Avui han estat originals, eh? Vostè i el Víctor Pàmies s'han posat d'acord. Ell fa la seva secció que diu per Sant Jordi Roses. Vostè ha fet l'expedient, sí, que escoltarem després, per Sant Jordi Llibres. I què més? Que anaven justos de títols, poder? O...
No, hem fet un programa molt, molt de Sant Jordi.
Sí,
molt.
Això sí que ho té, perquè els temes musicals també són de Sant Jordi, tot és de Sant Jordi. Doncs va, un refrany que ens porta el Víctor Pàmies, dels seus, una dita, per Sant Jordi, roses.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Per Sant Jordi, roses. La festivitat de Sant Jordi va molt lligada als llibres i a les roses. I que la festivitat de l'amor al meu país vagi del bracet de la cultura, doncs ho trobo un tret distintiu i que ens honora. Sí que al darrere també hi ha el consumisme, però sembla que embolicat amb els llibres sigui una mica més dissimulat. Només falta que sigui veritablement una diada festiva, de festa laboral com havia estat fa molts anys, i posats a demanar que el sector del llibre no depengui de les vendes d'aquest dia per tenir una bona o mala temporada. I que per molts anys puguem dir per Sant Jordi, a l'abril, llibres i roses a mils.
Festa, festa!
Doncs sí, senyor Carbó, sí, senyor Carbó, estem a Sant Jordi. Com li he dit, els temes musicals també tenen a veure amb Sant Jordi, perquè hem buscat... Jo, clar, em vaig quedar una mica fotut amb el tema del grup aquest dels Desconeguts, de trobar aquesta veritable història de la llegenda de Sant Jordi. Jo sempre estava acostumat a la del Pep López, home, que no sortia el nom, ara, i el Sopars de Duro, sempre sabia aquella història, i d'allò, dic, home, dic, deixem contrastar una mica. I he trobat un altre grup que l'expliquen més amb la teoria del Pep López que no pas amb la teoria dels Desconeguts. I també penso que val la pena que posem alguna altra versió que no sigui la del Pep López, perquè sempre posem la mateixa.
Tot i que ens agrada molt.
Ens agrada moltíssim, però també ens agradarà molt aquesta, ja ho veurà, perquè és d'una gent que es diuen Embaucatonàvia. Diuen, és un grup d'animació que es diu Embaucatonàvia. Que dius, home, també veia nom, eh? Però vaja, és igual. Però són bona gent, es veuen bona gent. Mira que estan contents tots aquí saltant.
Tenen una web molt xula.
Molt xula.
Que és embaucatonàvia.cat, però aquest embaucatonàvia amb K, i l'àvia amb B alta.
Sí, i a més, quan l'escriuen la A té dieres, i que això també és molt
estrany. Sí, però és igual, perquè qui vulgui entrar a veure aquesta gent des de la nostra web ho podrà fer, i els hi posarem un vídeo també en el nostre web.
També en YouTube, també el tenen, el tema aquest de la llegenda de Sant Jordi, saps què vull dir? Mira que són, però estan aquí volant tots, són la pena aquesta gent, són molt divertits, i la web és molt xula, tenen una multimèdia, tenen agenda, totes les activitats. El disc que ens ocupa és un disc que es va presentar l'any passat, que es diu Tal dia farà un any, que és més o menys el que passa ara, que tal dia va fer un any que van presentar el disc, i un dels temes que tenen és aquest, la gent de Sant Jordi, però tenen un altre que es diu Vull ser castellera, per exemple, vull dir que també lliga una mica amb tot, perquè són gent que són dels nostres, què vol que li digui,
I avui escoltarem la llegenda de Sant Jordi per aquest grup d'animació que es diu Embaucatonàvia.
les contrades de Montblanc un drac feroge va arribar que treia foc pels queixals i es menjava el bestiar.
I es va crustir tots els vents i les vaques i els cabrits. La bèstia estava afamada i tot el poble es fulgui.
La plaça es reunia el veïnat i amb un sorteig decidien a qui es menjaria el drac.
Però un dia la sort del poble es va girar contra el rei i li truca a la princesa oferir la seva pell.
Parada va aparèixer a l'horitzó una armadura que brillava.
Va entrar tot un cavaller a les mans una gran llança i cridar amb veu de tro, deixa anar la noble dama.
Les ales no volaven i els dos dalt del cavall de seguida l'atraparen.
El portaren fins al poble per jutjar-lo a la plaça, però abans de decidir li donaren la paraula.
Sóc el drac, escolteu, perdoneu, em sap greu. Obliga el vostre rei, que volia que us mengés per tenir tot el parell.
Home, això ja és més el que nosaltres pensàvem i tota la història.
Parli ara... per vostè, eh? Aquest nosaltres majestàtic que ha fet.
Vostè està més amb el tema dels desconeguts, vostè.
És que hi ha una cosa que he pres a la vida... hi ha una cosa que he pres a la vida, és que no hi ha res, aquelles veritats inamovibles...
És veritat, això.
Per, no sé què passa, arriba un moment a la vida que et cauen totes. Saps allò que els sants cauen dels altars?
Però Sant Jordi, escolti, no toquem els fonaments, que si no...
És igual, és
igual. Va, vinga, la gent del grup d'animació...
Saps què vol dir Sant Jordi? No, Jordi.
No.
Xavier de Giorgio, saps què vol dir?
No, digui, va.
Pagès, home que treballa a la terra.
Déu, això és jo. Pues el grup d'animació en Bauca, Tonàvia, ens ha interpretat la seva versió de la llegenda de Sant Jordi. Ara ve una secció que porta el senyor Jordi Carbó, ai no, el senyor Amadeu Carbó, que és un expedient C que aquesta setmana, mira quina casualitat, es diu... Per Sant Jordi, llibres.
I parlo d'això, de per què regalem llibres.
Ah, sí?
Sí, ja veurà.
Va.
Festa, festa.
Expedient C, amb Amadeu Carbó.
Ja has pensat quin llibre vols? Estic dubtant entre aquest o l'altre. I tu? Sí, vull l'altre. I aquest, encara que també estaria bé el de més enllà. Saps què? Fem-los tots dos, que un dia és un dia. D'acord, els de l'any passat, ja te'ls has llegit? L'observació estricta de la tradició diu que el 23 d'abril, diada de Sant Jordi, els homes regalen roses a les seves enamorades, i aquestes corresponen al seu enamorat amb un llibre. Però aquesta tradició ha evolucionat al ritme de la societat, i ara tots som susceptibles de rebre i obsequiar qualsevol dels dos elements. Tot el país, per la diada, s'omple de parades de llibres de tota mena. Molts carrers i places compten amb la presència de llibreries que ocupen la via pública, donant la patina cultural d'alta volada que caracteritza aquesta celebració. És realment un dia molt especial. És essencialment festiu, malgrat que es celebri en dia laborable. La Rambla de Barcelona es converteix en el centre neuràlgic de la festa. Ja de bon matí, els llibreters posen les taules i les omplen de llibres. Una munió de persones s'atansen al llarg de tot el dia per cercar el llibre desitjat. Un dels grans moments és quan els autors signen les seves novetats envoltats de lectors que frisen per endur-se l'exemplar signat. Si bé la tradició d'obsequiar amb roses ve de lluny, la de regalar llibres és força recent i es remunta a l'any 1926, concretament al 7 d'octubre, que a proposta del valencià Vicent Clavel, a la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona, va celebrar-se per primera vegada i amb un abast estatal. L'any 1930 va canviar de data a la del 23 d'abril i de llavors ençà s'ha celebrat coincidint amb Sant Jordi fins avui, extingint-se a la resta de l'Estat i agafant cada cop més força a Catalunya, on té connotacions reivindicatives de caire nacional i de defensa de la llengua. Els motius pels que es va optar pel 23 d'abril són de caire commemoratiu, ja que aquest mateix dia van morir els escriptors Miguel de Cervantes i William Shakespeare. Posteriorment, el 23 d'abril, també van néixer o morir escriptors universals, com Josep Pla el 1981, Maurice Druon el 1918, Laxness el 1902, Vladimir Nabokov el 1899 o Manuel Mejía Vallejo el 1923. Des del 15 de novembre de 1995 i per declaració de la UNESCO, el dia 23 d'abril es celebra el Dia Mundial del Llibre i dels Drets d'Autor.
Festa, festa!
I ara, senyor Carbó, ara vindrà la meva secció, la secció de, que he preparat jo.
És molt important.
Sí, del,
és el que dona contingut al programa.
No, és un dels continguts. Vostè també ha fet la seva i també ha estat molt bé i tal, però jo he fet un clàssics de cobla especial per avui.
La meva és la que dona sentit a la història del programa.
Va, és igual, deixa-ho córrer. Però jo he fet una cosa, ja veurà que avui li agradarà, que ja veurà que
va,
està
digui.
Bé. Però abans tenim una notícia que ens arriba que ens deixa una mica perplexos, no? Perquè estan obertes les inscripcions al 3er Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat, sí o no?
Sí, i a més a la cloenda, no? Perquè es veu que ja s'han fet 17 sessions territorials d'aquest 3er congrés i es veu que ha sigut un èxit de participació amb més de 300 persones i aquest procés participatiu es clourà amb la sessió final que tindrà lloc el 20 de maig al CCCB aquí a Barcelona, no?
Però i... això és de l'associacionisme en general? O que,
no, que no aquí és, això és perquè és enganyós d'entrada.
Perquè això no organitza l'ENS de comunicació.
No, ni tan sols la direcció,
no,
general.
La direcció general d'associacionisme.
Tampoc, això s'organitza doncs des, de la, des del Departament de Treball, d'Afers Socials i Famílies.
Ah.
I aquest títol o aquest és enganyós perquè d'entrada si es hi ha un Congrés Català d'Associacionisme i Voluntariat en general, i només hi participen 300 persones, tenint en compte el teixit associatiu que tenim, això és un fracàs absolut.
Clar.
Perquè, clar, però aquí, si es filés més prim, podríem dir que és de l'associacionisme social i el voluntariat social. L'associacionisme cultural va per un altre cantó, no? Llavors, si et mires aquest congrés, les 17 sessions, per exemple, s'han fet en dia laborable, i amb horaris laborables. Per tant, ja podem dir que els socis de l'associacionisme com...
Difícil.
Difícil. I voluntaris també, perquè normalment la gent treballem. Llavors,
sí.
Dit això,
alguns.
Ens ha arribat el programa de la jornada de Cluenda, que és molt... molt...
Ai, i veig que em posa amb els dos que diu per confirmar.
És molt atractiu, però la majoria de conferències són per confirmar.
Està bé.
És a dir, no tenen ponent encara, però ja hi posem el títol.
Val.
I després hi ha coses
quan
que...
Quan és això? Quan és això?
Això és el 10 de maig. I a mi hi ha una cosa que em preocupa, que no facin passar bou per bèstia grossa i ens veiem abocats a tenir que diguéssim, acceptar, per exemple, hi ha una sessió que és cap a un codi ètic de les associacions de Catalunya, que, per cert, el ponent està pendent de confirmar, i em preocupa molt... I em preocupa molt el fet de que aquest codi ètic només es faci des de les associacions socials, per dir-ho d'una manera, i que sí que és veritat que l'associacionisme social i el voluntariat necessitava un espai de definició i de congrés i poder, però llavors el títol és enganyós. Jo, com a persona de la, que exdirigent o dirigent d'associacions, la meva associació i els meus socis segur que aquí no hi són representats.
Això n'hem de parlar més calma, senyor Carbó, però ara no tenim temps, perquè ara ve la meva secció. Sap què vull dir?
O sigui, doncs vinga, anem a posar contingut al programa.
Els clàssics de Cobla.
Festa, festa.
Clàssics de Cobla.
Narcís Costa i Horts va néixer a Girona el 15 de setembre de 1907. Instrumentista de tible, estigué des de l'adolescència integrat en diverses cobles sempre al costat del seu pare Joan, de qui rebé les primeres lliçons musicals. Més endavant va ser alumne dels mestres Baró Güell i Cantó. El 1932 es funda l'Orquestra Simfònica de Girona, on Costa ingressa com a clarinetista. Formant-ne part, va venir a Barcelona a estudiar composició i instrumentació amb Ricard Lamot de Grignon, i a partir d'aquesta experiència, Costa es llançà obertament a la composició d'obres simfòniques. Pel maig de 1936 va estrenar a Girona el quartet en fa menor, la primera, i més endavant la sardana simfònica La Non Non dels Camps. Amb la guerra va ser mobilitzat i finalment es va exilar a Mèxic, on passà més de 40 anys i on realitzà una tasca musical catalana admirable. Va fundar l'Orfeó Català de Mèxic el 1940 i el dirigí fins al 1952. El 1944 estrenà la seva primera sinfonia, el tercer temps de la qual porta el nom de sardana. El 1948, la segona, i sempre amb un esperit de superació constant que culminaria el 1960 amb la suite simfònica Historieta, la qual inclou també una sardana. Guanyador de diversos guardons com el Premi Antoni Nicolau l'any 1961 per la seva obra Abril, el Premi Joan Gols l'any 1966 pel cicle de Lieders i el Premi de Radiotelevisió Espanyola a Barcelona de l'any 1974 per la sardana Gerunda, per a cor i cobla. Retornà a Catalunya el 1982 i residí a Girona, on va morir el 31 d'octubre de 1990. Però la sardana que ens ocupa és un dels títols que va escriure en la seva joventut, una d'aquelles composicions primerenques que esdevindrien les més populars. Títols com El despertar dels ocells, que ell definí com la més interessant, La cançó del País Baix, tal com ell anomenava el Baix Empordà, igual que Josep Pla en deia l'Empordanet, o Quan l'amor neix, la que escoltarem tot seguit. Uns curs en els que la cobla llueix bona part dels seus registres i timbres en l'àgil desenvolupament d'un tema valent i brillant. Donaran pas als llargs, presidits per una mítica i inspirada melodia per a lluïment de grans tenoristes, el que seguirà un salt petit de tibles a l'unisó i un tuti animat i atractiu pels balladors, només trencat al final per una coda breu amb una nova presència de la tenora, com reblant el seu protagonisme. La versió que us oferim és l'enregistrada l'any 2015 per la Cobla Ciutat de Girona, en un disc commemoratiu del 25è aniversari de la mort de l'autor, i amb Josep Coll i Ferrando com a tenora solista. Quan l'amor neix, del mestre Narcís Costa i Horts.
Thank you.
Quan l'amor neix, una sardana de Narcís Costa interpretada per la Cobla Ciutat de Girona amb Josep Coll i Ferrando com a tenora solista.
I ara ens toca un altre dels secrets de l'etnològic d'en Gustau Moles. Arribem a la quarantena ja. Amb aquest ens n'haurà explicat 40. Gustau Moles, bon dia i bona hora.
Bon dia, senyor Ventura.
Doncs sí, en 40 edicions hem tingut de tot. Espais amb objectes escatològics, amb estris estranys, amb sonors, amb no sonors, amb de tot tipus. I avui ens ha donat la sensació que això de la torrolla té que tenir un sentit més bucòlic, eh? Farem un viatge a la natura, tal vegada, Gustau.
Sí, sí, tot i que el nom no ho acaba d'aclarir gaire, com sempre, però ara li aclariré.
És clar que els noms dels secrets d'en Gustau no aclareixen res. Que les converses que tenim abans de la seva secció, tampoc. Però no és menys clar que quan acaba la secció ho tenim tot claríssim. Endavant, Gustau, endavant amb el teu secret de l'etnològic que parla de la torrolla.
Fes de festa.
Els secrets de l'etnològic, amb Gustau Moles.
Un dels sectors capdals en el desenvolupament de Catalunya com a país, des de temps immemorials, ha estat la ramaderia. Catalunya, els països catalans, són un territori tradicionalment ramader. L'activitat ramadera té una tradició que ha deixat el territori sembrat de topònims i que ha marcat el calendari. Malauradament, la ramaderia intensiva d'avui ja no segueix els mateixos paràmetres i, sense ramats, el paisatge s'està degradant. Els avenços tecnològics i la sobreexplotació ha significat un daltabaix que ha comportat la pèrdua d'un potent sistema organitzatiu, d'un dret, uns costums i un patrimoni cultural i material considerable. La tasca dels museus etnològics és intentar que de tot aquest món, d'aquest patrimoni, se'n perdi el mínim possible. Per això, avui traurem a la llum un objecte i, sobretot, un mot que és en greu perill d'extinció. La torrolla és un d'aquests objectes dels que no en trobareu la definició a cap diccionari dels habituals, ni el de l'Institut d'Estudis Catalans, ni el de la Gran Enciclopèdia Catalana, el Català Valencià Balear del Cuber i Moll, el Diccionari de la Llengua Catalana amb correspondència castellana i llatina de Pere Labèrnia, ni el de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra, però és una paraula catalana, i tant. La torrolla. Què podria ser la torrolla? Doncs, un secret de l'etnològic. Per anar aclarint les coses, us diré que en realitat és una clau de collar. Encara una altra pista? Bé, doncs, de collar de crestó. Vaja, encara no. Doncs us transcric el que diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans o el de l'Enciclopèdia Catalana sobre el crestó. D'acord? Crestó igual a crestat. Crestat igual a boc castrat. Ara millor? Ja sabeu que el boc és el mascle de la cabra i que també se l'anomena cabró. Doncs aquest animaló, com les ovelles, acostuma a dur un collar amb una esquella, truc o borromba que, per dir-ho d'alguna manera, guia el ramat. Aquest collar, que sovint és de fusta tallada, dels que al Museu Etnològic n'hi ha un bon grapat, tan policromats com tallats o bigarrats, i alguns datats del segle XIX, també poden ser de cuir. I els de cuir necessiten allò que a ciutat en diríem un passador, però als llocs d'origen en diuen clau de collar, ja que tanca el collar al voltant del coll del boc per tal de subjectar l'esquella. I al Fara de Carles, al Baix Ebre, prop de Tortosa, i a la zona dels ports en diuen torrolla. Doncs ja hi hem arribat al quid de la qüestió. Habitualment eren de fusta de boix o de ginebró i decorades amb talla de dibuixos geomètrics. Així ho recull Ramon Violant en els seus treballs i quaderns de camp l'any 1948. Ho veieu com era força clar? 5 anys abans, el 1943, Violant recull a Baraguas, prop de Jaca, un collar de crestó fet de pell amb la seva gran clau de collar, que és una veritable obra d'art i un exemple de mestria feta per un pastor amb fusta de boix, la més dura, escassa, per la dificultat de trobar branques gruixudes i també molt difícil de tallar. Tot i no conservar-se sencera del tot, la clau de collar, o torrolla, com vulgueu, és una meravella que tindrem exposada a les vitrines de les sales d'exposició del remodelat Museu Etnològic de Barcelona. I sou convidats!
Festa, festa!
I doncs, fins aquí aquesta edició 2105 de la Festa Festa, la 316 de l'època internàutica, la que quedarà penjada a la nostra web www.festafesta.net el divendres 22 d'abril de 2016 i la que podreu escoltar quan vulgueu, perquè ja ho sabeu que quedarà allà. Podeu fer-ho abans d'anar a comprar la rosa, després d'anar a comprar la rosa, quan ja us hagin regalat la rosa, quan ja hagueu regalat el llibre, quan hagueu fet el que sigui.
I dies després també, perquè també hi som, també a la... serem, sempre hi som a la web, 24 hores. No para.
Doncs escolti'm una cosa, qui ha fet possible el programa d'avui? Senyor Carbó.
Doncs Gaiti, el Víctor Pàmies.
El Gustau Moles.
El Carles Esteve.
I a més hi ha hagut també el Ramon Vinyals.
El Nico Alonso.
L'Ester Estela.
La Marta Ibáñez.
La Madeu Carbó.
I el Jesús Ventura.
I algú més que ens deixem? No, em sembla que no, perquè avui hem fet la meva secció, que ja m'he dit. La seva secció, que ja s'ha dit.
Ja m'he dit, també.
Ja ens hem dit tots, ja. Val, doncs vinga, ja podem plegar, ja podem acomiadar. Ens us deixem amb música Sant Jordi. Avui, doncs, una sardana que es diu Sant Jordi, que la va fer el Jordi León, dedicada a la seva cobla Sant Jordi durant tants anys, la cobla que va dirigir. La interpreta la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Vull dir que tot és de Sant Jordi. Escolti, va perfecte, eh? Sí o no? No rigui.
Va molt bé.
Apa, adéu-siau.
Adéu.